Bon dia, què tal? Com esteu, amics oients? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa un dia més tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. 18 graus els que tenim ara mateix a Olot, en tenim 17 a Ripoll, un temps avui més estable però amb algun ruixat de tarda també dispersos. Tindrem presència de boirines i boires matinals i pels vols del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Descarregaran xàfecs dispersos i tempestes en aquesta àrea, però seran més probables cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Lluçanès. Després de repassar la previsió meteorològica per al dia d'avui tarda, marcada per altra vegada als xàfecs, repassem els títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ja són 41 les famílies de la Garrotxa afectades per la presumpta estafa d'un agent de viatges de l'Empordà. Aquests dies estan presentant les corresponents denúncies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'espera de com s'organitzen per tal d'emprendre accions judicials. En total, es calcula que 457 famílies de les comarques gironines han perdut diners. La responsable de l'agència s'ha disculpat a través d'Instagram. Olot obre dues enquestes per impulsar la revitalització comercial del nucli antic. L'Ajuntament vol conèixer l'opinió tant de la ciutadania com dels comerços per obtenir una diagnosi més concreta de les necessitats de la zona i orientar les futures actuacions. Les consultes, emmarcades dins el projecte de regeneració del nucli antic, estaran obertes fins al 15 de setembre. La regidora de Comerç i Turisme és Gemma Canalies.
Per nosaltres encara és més necessari també poder obtenir més informació, més dades, no? O sigui, dades més reals, sobretot, per conèixer la realitat, percepcions, necessitats, conèixer de primera mà aquestes necessitats que hi ha a nivell de nucli antic, i a partir d'aquí sí que emprendre les millors decisions i que vagin molt emmarcades amb tot aquest projecte de regeneració del nucli antic.
Les enquestes Plaensa, que qualifiquen l'atenció rebuda pels pacients als centres de salut públics de Catalunya, donen notables a l'Hospital de Campdevànol. La gerent clínica de l'hospital és Núria Gomis.
Per exemple, a urgències veiem que tenim marge de millora en tenir en compte l'opinió del pacient, perquè a vegades es va molt per feina, és un servei que requereix d'una certa agilitat i potser en algun moment no es té en compte i el pacient això ho percep com a punt de millora, i farem aquí un incís.
Més notícies: si els terminis es compleixen de cara a l'estiu que ve, Sant Pau de Segúries podria tenir ja enllestides les obres del que serà la primera piscina pública per al municipi. Tot això ho repassarem. També és notícia que el gall fer continua a la baixa al Ripollès. Després dels censos fets aquesta primavera, els experts afirmen que la situació de l'espècie a la comarca és crítica. Només s'han detectat dos mascles en una davallada molt rellevant al llarg de la darrera dècada. Escoltem la tècnica de Patrimoni Natural del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Anna Planella.
Una de les causes principals són temes de canvi climàtic. El que passa és que el canvi climàtic engloba molts factors diferents. Ja pot ser l'efecte sobre la vegetació, com sobre temes de fisiologia dels individus, i el fet d'estar en les zones més perifèriques de la distribució del gall, això fa que s'accentuï encara més.
L'Ajuntament de Pardines acull fins al pròxim 9 d'agost l'exposició Senders, un recull fotogràfic i informatiu sobre l'inici i desenvolupament dels senders a la península Ibèrica amb el GR7 l'any 1975. L'ermita de Sant Antoni és un dels indrets més valorats i estimats pels veïns i veïnes de Camprodon. L'Associació dels Amics de Sant Antoni vetlla per la bona conservació de l'ermita i el seu entorn, i a finals de maig van publicar un llibre repassant la seva història. Escoltem el president dels Amics de Sant Antoni, Toni Santoro.
I arreu del llibre van dir: guaita, per què no fem una exposició? Com que no ens estem mai quiets, van dir: va, preparem-ho. I així aquí surt més o menys totes les fotos que hem anat recopilant, fotos que ens han donat, i mira, això és una mica la història d'aquesta exposició.
I l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts organitza visites guiades al monestir del poble fins a finals de mes. La visita pretén posar en context tota la història que té l'edifici romànic. La regidora de l'àrea de cultura a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts és Anna Escarpenter.
L'objectiu de la visita és donar a conèixer i difondre aquest monestir. Al llarg de la visita s'explica la història del que va ser aquest priorat, que entenem com a monestir, no?, que hi vivien monjos, i del qual només ens queda aquesta església, i s'explica la història al llarg del temps, totes les aventures, diguem-ne, que ha pogut tenir.
I la UNED es prepara amb noves propostes formatives a partir del setembre. Enguany hi haurà cursos dedicats a l'anàlisi de llibres des de la part respectiva de l'escriptor o un curs específic enfocat a l'art, entre algunes de les múltiples propostes que ofereix aquest centre online. Lisa Woods i Beck seran els protagonistes del cicle Música al Parc aquest diumenge. Presenten diverses propostes de jazz en diferents idiomes. Tot això ho repassarem. En esports, l'Olot vol seguir augmentant el nivell amb el partit d'aquest diumenge. El conjunt olotí rebrà el Sabadell de segona a l'estadi municipal en un partit en què els de Roger Vidal volen seguir amb les bones sensacions.
Continuem amb la dinàmica de rebre equips de categoria superior. Aquesta vegada és el Sabadell, de segona divisió, un equip supercompetitiu, no? que l'any passat va ser capaç de descendir al futbol professional, i sabem els jugadors que tenen i el nivell que tenen. Per tant, bueno, un partit una altra vegada d'exigència màxima que ens farà estar molt competitius a nivell defensiu, i després ofensivament poder ser capaços de començar a veure coses que anem treballant als entrenos.
I canvis a les banquetes dels equips garrotxins de les categories amateurs. A tercera catalana, un total de 4 equips han realitzat canvis en el seu staff tècnic, i a segona, només el Sant Jaume és qui ha canviat d'entrenador.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, ja són 41 les famílies de la Garrotxa afectades per la presumpta estafa d'una agent de viatges de l'Empordà. Aquests dies estan presentant les corresponents denúncies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'espera de com s'organitzen per tal d'emprendre accions judicials. En total, es calcula que 457 famílies de les comarques gironines han perdut diners. La responsable de l'agència s'ha disculpat a través d'Instagram, Joel Tallant.
Segons l'Agència Catalana de Consum, l'empresa responsable de la presumpta estafa no havia presentat la declaració corresponent a la activitat que desenvolupava, però operava amb normalitat. En cap cas, segons Consum, hi havia constància de l'empresa ni que la persona responsable portés cap tipus de negoci. De moment ja són 90 les denúncies presentades per part de les víctimes als Mossos d'Esquadra, i s'espera que superin el centenar en les properes hores. Segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, hi ha 41 famílies de la Garrotxa afectades per aquesta situació, de les 457 que hi ha en total a les comarques gironines. Un dels casos més greus és el d'un grup que havia passat les vacances a Tanzània, i quan van anar a buscar el vol de tornada no van poder embarcar perquè no s'havien tramitat els bitllets. Els afectats, que han creat un grup de WhatsApp per coordinar-se, estan acabant de presentar les denúncies per emprendre les accions judicials que siguin oportunes. Mentrestant, la responsable de l'agència ha emès un comunicat a la seva compte d'Instagram, que manté oberta, on demana disculpes per les molèsties ocasionades. Afegeix que s'ha vist obligada a suspendre tota l'activitat a causa de problemes d'accés als turoperadors i també de gestió. En el mateix text deixa clar que l'acció no ha estat premeditada i que no hi ha hagut cap voluntat de perjudicar ningú, i que en cap cas n'ha sortit beneficiada d'aquesta situació. Assegura que assumirà totes les responsabilitats, se'n revisarà cada cas i treballarà, diu, per gestionar els reemborsaments. Per la seva banda, des de Consum diuen que no intervindrà en el cas, a no ser que així ho requereixin els Mossos d'Esquadra.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I Olot obre dues enquestes per impulsar la revitalització comercial del nucli antic. L'Ajuntament vol conèixer l'opinió tant de la ciutadania com dels comerços per obtenir una diagnosi més concreta de les necessitats de la zona i orientar les futures actuacions. Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa dues enquestes, una adreçada a la ciutadania i una altra als establiments, per continuar avançant en la rehabilitació comercial del nucli antic. Les respostes permetran conèixer millor els hàbits de consum, les necessitats dels negocis i les principals oportunitats de millora per definir les futures actuacions actuacions en aquesta zona de la ciutat. La regidora de Comerç i Turisme, l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalias, assegura que aquestes dades seran claus per orientar el projecte.
Per nosaltres encara és més necessari també poder obtenir més informació, més dades, no? O sigui, dades més reals, sobretot, per conèixer la realitat, percepcions, necessitats, conèixer de primera mà aquestes necessitats que hi ha a nivell de
polítiques de promoció econòmica i reforçar l'activitat comercial i de serveis al nucli antic. Canalias explica que l'objectiu final és consolidar un centre històric més viu i atractiu.
Farem, sobretot, l'objectiu principal és que el nucli antic d'Olot formi part d'aquesta vida quotidiana de moltes persones, de ciutadans d'aquí, de garrotxins d'aquí, i sobretot que cobreixi, no, aquesta necessitat a nivell, sobretot, d'oferta comercial, d'oferta gastronòmica, que realment tenim un nucli molt divers, i també que sempre diem que a vegades com veiem les ciutats, ara mateix és el reflexe de com està consumint la ciutadania. Per tant, la pròpia responsabilitat de cada un de nosaltres, de com estan ara en aquests nuclis antics. Però sí, que a nivell d'administració, per nosaltres és molt important poder generar l'oferta, generar els espais per poder també acollir, no?, acollir aquesta oferta comercial, aquesta oferta gastronòmica que realment la ciutadania pot demanar.
Les dues enquestes s'emmarquen en el projecte de regeneració del nucli antic, que es podran respondre fins al 15 de setembre. La ciutadania hi pot participar de manera presencial o a través del formulari en línia habilitat per l'Ajuntament, mentre que els establiments del nucli antic també disposen d'un qüestionari específic. Totes les respostes són anònimes.
I les enquestes Plaensa, que qualifiquen l'atenció rebuda pels pacients als centres de salut públics de Catalunya, donen notables a l'Hospital de Camp de Bànol Guido Sant Gerodi.
Els pacients valoren amb un 7,28 global l'atenció rebuda a urgències de l'Hospital de Camp de Bànol amb una millora respecte al 2025, quan el centre va rebre un 7,04 de nota. Hi ha hagut un augment generalitzat a tots els ítems preguntats, destacant una pujada del 8% en satisfacció i un 13% en fidelitat. Des del centre expliquen que l'atenció urgent és de les més complicades per les presses que hi acostuma a haver. En parla Núria Gomis, gerent clínica de l'Hospital de Can de Bànol.
Per exemple, a urgències veiem que tenim marge de millora en tenir en compte l'opinió del pacient, perquè a vegades doncs, es va molt per feina, és un servei doncs, que requereix d'una certa agilitat i potser en algun moment no es té en compte i el pacient això ho percep com a punt de millora i farem aquí un incís.
Enguany també s'ha fet una enquesta Plaensa per l'atenció clínica hospitalària als pacients que han hagut d'ingressar al centre. En aquest cas, la nota és alta, un 8,25, amb una disminució en relació al 8,37 de l'any passat, però en general hi ha una satisfacció a l'Hospital de Can de Bànol, tot i que sempre es troben aspectes a millorar.
El menjar és un punt de millora que majoritàriament s'observa a totes les unitats de Catalunya, però bàsicament és perquè a casa estem acostumats a menjar d'una manera i quan estàs en un hospital doncs hi ha uns règims dietètics que a casa a vegades no complim i hi ha una certa millora, no tant perquè el menjar no sigui bo, sinó perquè nosaltres no estem acostumats a menjar el que ens donen, no?
Des de l'hospital veuen els números com a positius en general, en la línia de la resta de centres de la demarcació. També es posen deures, però, per millorar aquells aspectes en què la valoració no ha sigut tan òptima per poder oferir el millor servei.
I si els terminis es compleixen, de cara a l'estiu que ve, Sant Pau de Segúries podria tenir ja enllestides les obres del que serà la primera piscina pública per al municipi Laura Segur.
L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries voldria tenir en funcionament un nou equipament l'estiu que ve, la piscina municipal. A l'anterior plenari ja es va aprovar la licitació, segons terminis establerts s'hauria d'adjudicar a finals d'any. Albert Coma, alcalde de Sant Pau de Segúries.
Són 10 mesos, en principi tot és quan licitis, comencis a fer les obres. Nosaltres voldríem que fos ja l'estiu que ve, però clar, tot dependrà dels tempos i de l'empresa adjudicatària i tot.
Aquesta és una actuació que està pressupostada en 1 milió d'euros, IVA inclòs, dels quals el consistori tan sols n'haurà d'aportar un 5%, gràcies a diferents partides aconseguides en els darrers mesos.
El PUOS que ens don 430 signats en el municipi, i clar, queden encara uns quants per poder arribar a 1 milió. Llavors des d'aquí es va fer una gestió, vam anar a l'equip de govern, a presidència de Diputació, vam negociar i des d'aquí hem aconseguit 250 milions d'euros més.
Bé.
Llavors també gràcies a Esquerra vam fer una negociació, ens van comentar quin era el projecte que necessitava més finançament a Sant Pau, nosaltres vam dir que era la piscina, i vam fer un acord que si s'aprovaven els pressupostos de la Generalitat teníem una assignació de 296.000 euros pel projecte de la piscina, en el qual en total de subvenció per aquest projecte hem aconseguit 976.000 euros, en el qual el projecte són d'un milió d'euros. I bé, això ens suposa tenir un equipament, ens suposa que en el qual només Sant Pau haurà de portar un 5% sobre el cost, que són 50.000 euros, amb un projecte d'un milió, i és un cost molt elevat, però hem trobat moltes subvencions.
Aquest és un nou equipament per al municipi, la primera piscina pública de què disposarà Sant Pau de Segúries. Aquest nou espai vol ser un refugi climàtic i accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Que sigui un refugi climàtic, no farem unes piscines olímpiques, perquè ara mateix no es porten, però sí que ha de ser un equipament per tots, pensat per grans, per gent gran, amb mobilitat reduïda, vull dir que està pensat per tots.
L'alcalde de Sant Pau recorda que la següent prioritat és actuar en el casc antic. De fet, estan esperant la convocatòria del Pla de Pobles per presentar-hi el projecte.
I el Gaifer continua a la baixa al Ripollès. Després dels censos fets aquesta primavera, els experts afirmen que la situació de l'espècie a la comarca és crítica.
Si el 2015 es van detectar una tretzena de mascles de Gaifer als diversos cantaders del Ripollès, enguany se n'han detectat només dos. La situació es qualifica de crítica. La comarca acull encara la població d'aquest animal més oriental dels Pirineus, però precisament el fet de ser territori limítrof també dificulta les coses. En parla Anna Planella, tècnica de Patrimoni Natural del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Una de les causes principals són temes de canvi climàtic. El que passa és que bueno, el canvi climàtic doncs, engloba molts factors diferents. Ja pot ser doncs, l'efecte sobre la vegetació, com sobre temes de fisiologia dels individus. I bueno, el fet d'estar doncs, en les zones més perifèriques de la distribució del gall, doncs, això fa que s'accentuï encara més. I això sumat, bueno, en algunes zones sí que hi pot haver altres impactes.
La sobrefreqüentació humana o la presència també d'animals ungulats o de carnívors generalistes en hàbitats del gall també contribueixen a la regressió. Els experts no veuen gaires possibilitats de revertir la situació actual, tot i que continuen impulsant mesures com la millora d'hàbitats per intentar afavorir la seva presència.
Crec que la situació és bastant pessimista, tot i que... Bueno, és una espècie doncs, que està inclosa en el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, llavors hi ha com una mica el deure d'intentar conservar-la i que no s'arribi a extingir. Llavors sí que, doncs, que potser en alguns llocs on el bosc s'ha doncs, densificat molt, doncs, fer algunes actuacions forestals sí que poden ajudar una mica a millorar l'hàbitat. Tot i que ara, això, la situació a la comarca doncs, és així tan crítica que crec que bueno, és complicat.
Any rere any, els tècnics del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser fan el seguiment i cens del gall fer, així com d'altres espècies per tenir coneixement de la seva presència a la comarca.
Més notícies del dia d'avui. L'Ajuntament de Pardines acull fins al pròxim 9 d'agost l'exposició Senders, un recull fotogràfic i informatiu sobre l'inici i desenvolupament dels senders a la Península Ibèrica amb el GR7 l'any 1975, Martí Balau.
El Club Pirinenc L'Esquella ha aprofitat la Festa Major de Pardines per presentar l'exposició Senders, un recull fotogràfic i explicatiu de la història dels camins de muntanya del nostre país. Per iniciativa d'un seguit d'entitats, a partir dels anys 70 es va donar continuïtat als camins transfronterers de França, iniciant el marcatge de senders a la península ibèrica. Parla Pep Perpinyà, membre de la Junta del Club Pirinenc L'Esquella.
Entitats franceses es van posar en contacte amb persones d'aquí al país i volien continuar el GR de França. I aleshores doncs, la iniciativa va començar a Tivissa, a Terres de l'Ebre, i el 1975 es va fer la primera marca, fins al 2000, amb un plafons ho explica, fins al 2000 que es va fer l'última marca del GR a Tarifa, a Cádiz.
Més enllà d'explicar la història del GR7 i dels senders del nostre país, l'exposició també pretén homenatjar totes aquelles persones que s'ocupen de mantenir els camins nets i ben marcats. Una feina impagable que suposa un esforç important pels membres de diferents clubs excursionistes catalans. El Club Pirinenc L'Esquella ha aprofitat la Festa Major de Pardines per presentar una exposició que ja ha visitat Queralbs i que al setembre baixarà a Ribes de Freser.
Sempre no, l'oportunitat que ens donen les festes majors, la gent, no, la feina que hi ha al darrere, doncs, perquè hi hagi un retorn i una pedagogia i ensenyar doncs, que també les persones doncs, puguin conèixer. Aprofitem la Festa Major, però aquesta exposició ja el mes de maig es va portar a Queralbs. El Club Pirinenc doncs, és la fusió d'entitats i de persones de la vall.
L'exposició es podrà veure a la sala d'actes de l'Ajuntament de Pardines fins al pròxim 9 d'agost, de 12 del migdia a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 9 de la nit.
I l'ermita de Sant Antoni és un dels indrets més valorats i estimats pels veïns i veïnes de Camprodon. L'Associació dels Amics de Sant Antoni vetlla per la bona conservació de l'ermita i el seu entorn i a finals de maig van publicar un llibre repassant la seva història.
Durant tot l'agost es pot veure a la sala de les columnes del Casal Camprodoní l'exposició fotogràfica dels Amics de Sant Antoni, un recorregut en el temps per un dels indrets més estimats pels veïns i veïnes de Camprodon. Arran del llibre que els Amics de Sant Antoni van publicar a finals de maig, va sorgir la idea de muntar l'exposició. Parla Toni Santoro, president dels Amics de Sant Antoni.
I arreu del llibre doncs, van dir, guaita, per què no fem una exposició? Com que no ens estem mai quiets, doncs van dir, va, preparem-ho. I així aquí doncs, surt més o menys totes les fotos que hem anat recopilant, fotos que ens han donat, i mira, això és una mica la història d'aquesta exposició.
A l'exposició es poden veure moltes fotografies, però també eines, banderoles, detalls i fins i tot una maqueta de l'ermita, cedida pel camprodoní Joan Prieto. Més enllà de plasmar els records de la restauració de l'ermita i molts altres moments, la mostra també pretén reconèixer totes aquelles persones que han fet possible la supervivència de Sant Antoni.
La importància de Sant Antoni per Camprodon és molta. Ja des de que es va començar a restaurar, tothom va col·laborar. Aquesta exposició també és una mica com un homenatge per ells, també. Els que van començar a fer tot això de Sant Antoni, que tothom va col·laborar, tota la comarca, botigues, gent, paletes, manobres, vull dir, fusters, de tot. Gent que no hi entenia res de paleta i tot això també van pujar, vull dir, és més que tot un homenatge per ells.
Fins al 31 d'agost, la sala de les columnes del Casal Camprodoní romandrà oberta cada dia de 5 a 8 de la tarda perquè la gent pugui visitar l'exposició.
I l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts organitza visites guiades al monestir del poble fins a finals de mes. La visita pretén posar en context tota la història que té l'edifici romànic Francesc Fernández.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha organitzat durant aquest estiu un seguit de visites per conèixer la història d'un dels edificis més emblemàtics del municipi com és el monestir. Aquest espai religiós és estil romànic i ha patit diversos canvis al llarg de la seva història. La regidora de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Anna Escarpenter, ens parla sobre l'objectiu de la visita.
L'objectiu de la visita és donar a conèixer i difondre aquest monestir. Al llarg de la visita s'explica la història del que va ser aquest priorat, que entenem com a monestir, no? Que hi vivien monjos i del qual només ens queda aquesta església, i s'explica la història al llarg del temps, totes les aventures, diguem-ne, que ha pogut tenir.
Les visites es faran fins al 28 d'agost per tal de conèixer millor la història d'aquest edifici religiós del poble. Escarpenter ens explica quins són els horaris de visita.
Les visites s'han organitzat aquest estiu, es fan dimecres a la tarda a 6:45 i els dijous a 10:45 del dematí. Justament aquest dissabte, dia 8 d'agost, també hi haurà visita guiada a 10:45.
Les visites són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. L'església del monestir de Sant Joan les Fonts és un dels grans exemples d'arquitectura religiosa de la Garrotxa.
I la UNED es prepara amb noves propostes formatives a partir del setembre. L'inici dels estudis serà el dia 1 i tenen un preu accessible per a tots els públics.
La UNED treballa per posar en marxa la formació dels seus alumnes a partir del pròxim 1 de setembre. Pel curs 2026-2027, el Centre de Referència Estatal en la Formació Online posarà en marxa nous cursos com el d'anàlisi dels llibres des de la perspectiva de l'autor o un curs d'art. La coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, ens explica el nombre de cursos que iniciaran i les hores que impliquen.
He comptat que eren uns 20 cursos. N'hi ha uns quants d'anuals que són d'idiomes i d'història, per exemple, i llavors n'hi ha altres de quatrimestrals. Cadascú pot seguir el seu itinerari. Els quatrimestrals són de 30 hores i l'anual són de 30 més 30 i 60 hores lectives. Aquestes hores no vol dir que siguin totes teòriques, sinó que es combinen amb tallers, amb sortides, i això computa dintre les 30 hores.
També hi haurà cursos enfocats a conèixer el nostre entorn, itineraris musicals o el curs per conèixer més sobre els ocells. Mallarac també comenta el funcionament dels cursos que ofereixen a la UNED.
Val. Un curs té una estructura de crèdits i crec que ara no volia dir cap disbrat, em sembla que són 60 crèdits per quatrimestre. Llavors el que tu fas com a alumne, si treballes, és veure quantes hores tens de dedicació i te fas el teu itinerari. És a dir, si el primer curs de grau el vols fer en dos anys, els dos anys. Si tu ets pencaire i dius, no, guaita, jo me'l vull treure en un curs, penso que també te'l pots treure. Vull dir, es tracta de que cadascú vegi les seves capacitats, el seu potencial que té d'hora, si té família o si treballa, o si només treballa i pot fer-ho en un any mateix, en un any sol.
Per la gent que ve de fora, hi ha la possibilitat de continuar els estudis iniciats al seu país convalidant assignatures seguint el pla d'estudis. Actualment, el centre passa per un bon moment amb l'enorme gamma formativa que ofereix. Onat Garrotxa porta 40 anys de trajectòria fins al punt de convertir-se en un lloc de referència per a la formació online.
I Lisa Witz i Beck seran els protagonistes del cicle Música al Parc d'aquest diumenge a Jan Bretxa.
És el torn ara d'actuar el tercer concert del cicle d'estiu Música al Parc. Després d'un mes de juliol on han vingut diversos artistes del parc, les Ghosts l'estrenen l'Elisa Witz i en Beck. Aquest duet actuaran aquest diumenge i portaran reinterpretacions en diversos idiomes diferents. El francès serà un dels protagonistes que amb aquest idioma s'interpretarà el jazz i derivats. Carles Beck és un dels integrants del duet.
I entrem en molts àmbits del jazz, des del més antic fins al més contemporani. Tot concentrat i tot presentat d'una forma molt dinàmica, molt ben tramada, perquè tots els temes estan tots molt... hem fet un repertori on tot està tot molt ben encaixat i tots els temes dialoguen entre ells. I intentem que sigui molt amè perquè pugui funcionar per tots els públics, però també per als especialitzats, per la gent que està molt ficada dintre del gènere, també pugui sorprendre's i gaudir.
Definir-se en un estil únic és molt complicat per a aquest duet. El ventall de jazz que proposen en les seves actuacions són el tret característic. L'Elisa Witz, d'origen belga, parla molts idiomes i això és un avantatge per explorar diversos gèneres i sobretot conèixer la manera d'interpretar-los. Com diu la mateixa cantautora, és entrar en un cosmos molt ampli, descobrir els gèneres i endinsar-se per poder tocar-los i donar-hi veu. Com actuem i com interpretem les cançons és com ens definim.
És normal que el rerefons del teu passat sempre et defineix una mica, llavors la chanson francès i en tot Stileman, en Django Reinhardt que són, i el Jacques Brel, que són músiques del meu país, doncs sempre t'atrau una mica més. Tot i així, a mi veure davant, tancar els ulls i veure davant meu tot aquest cosmos, totes aquestes possibilitats, és meravellós.
Podreu escoltar l'Elisa Witz i en Beck al Parc Nou aquest diumenge a 6:45 de la tarda.
I en esports, l'Olot vol seguir augmentant el nivell amb el partit d'aquest diumenge. El conjunt olotí rebrà el Sabadell de segona A a l'estadi municipal en un partit en què els de Roger Vidal volen seguir amb les bones sensacions.
Continuem amb la dinàmica de rebre equips de categoria superior. Aquesta vegada és el Sabadell, de segona divisió, un equip supercompetitiu, no? que l'any passat va ser capaç de descendir al futbol professional i sabem els jugadors que tenen i el nivell que tenen. Per tant, bueno, un partit una altra vegada d'exigència màxima que ens farà estar molt competitius a nivell defensiu i després ofensivament poder ser capaços de començar a veure coses que anem treballant als entrenos.
El partit es jugarà a les 9 del vespre a l'estadi municipal. Després d'aquest maig, l'Olot no descansarà perquè ja tindrà el torneig de l'Estany de Banyoles que es durà a terme la pròxima setmana. I canvis a les banquetes dels equips garrotxins de les categories amateurs de cara a aquesta pròxima temporada. Queda poc més d'un mes per començar les diferents temporades en les categories amateurs. Els canvis, les renovacions, els fitxatges i les baixes estan a l'ordre del dia en les setmanes prèvies de l'inici de la pretemporada i la respectiva lliga regular. Pel que fa a les banquetes, alguns equips han decidit renovar l'entrenador i l'equip tècnic, d'altres no han pogut renovar-lo perquè és el propi entrenador qui ha decidit no continuar i també n'hi ha que no l'han decidit renovar per la mala temporada i els mals números de la passada temporada. L'Olot, per exemple, ha decidit apostar per Roger Vidal i Marc Rovirola un any més a la banqueta del conjunt olotí. A Primera Catalana, els entrenadors seguiran sent els mateixos perquè el Bosató ha renovat Frank Dorca per continuar al capdavant del primer equip. A Segona Catalana, el Besalú seguirà amb Nil Congost al capdavant i el Sant Joanenc ho farà amb Héctor Simón, amb dos protagonistes dels ascensos dels seus respectius equips. Qui ha canviat entrenadors al Sant Jaume, que ha decidit no continuar amb en Sergi Vila i ha incorporat la figura de Toni Aguilera, qui ha entrenat equips com el Palamós, l'Amer, el Calonja o el Sant Gregori. A Tercera Catalana, Castellfollit i Vall d'en Bas segueixen amb els seus entrenadors. Jordi Freixa i Gerard Espona seguiran dirigint els equips. El Club Futbol Les Preses segueix amb Pau Claveguera com a primer entrenador, però canvia el segon on hi entra Albert Ferrés. El Sant Pere Martí ha fitxat a Joan Bravo com a primer entrenador, han passat en equips gironins femenins de tercera i quarta catalana. El Sant Privat segueix amb Joan Villatoro com a primer, però incorpora la figura d'Eric Carís, futbolista garrotxí, que actualment juga al Badalona de tercera federació com a segon entrenador. L'últim canvi del cos tècnic és el de Montagut, que ja ha introduït en Sam i en Marc com a primers entrenadors. A quarta catalana també hi haurà canvis, però a la veritat, tants equips garrotxins, molts clubs encara no han comunicat la continuïtat dels seus propis entrenadors. I fins aquí els 5 minuts més d'avui, divendres 7 d'agost del 2026, un programa que repassa un dia més tota l'actualitat de la Garrotxa i el Ripollès. Que vagi bé, gràcies per la confiança.